més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Bon dimarts, dia 19 de setembre. Si la renovació de David Estal s'allarga fins a finals de temporada, la veritat no serà una bona notícia pel centre d'esports. No perquè pugui marxar o no, perquè està evidentment, o estaria, millor dit, en condicional, en el seu dret. I com venim dient des de fa temps, anem tard en aquest punt, sinó pel serial que podríem tenir si la temporada segueix per la línia que va fins ara i el del Poblenou és el millor de l'equip amb diferència. Acabant contracte aquest estiu, el polivalent futbolista forjat al Sabadell podria negociar lliurement amb qui volgués ja des del gener. Fer una altimira per entendre'ns si algun dels clubs que estan interessats en ell piquen a la porta. I tot i que la voluntat sembla clara, i ahir ell no va amagar-se aquí a Ràdio Sabadell, va dir que li agradaria seguir jugant al Sabadell, ja tindria muntat el serial per tota la temporada. De moment, al centre d'esports, primer, s'han de resoldre altres capítols que van molt més enllà de la figura de David Estals o de qualsevol altre jugador. S'ha d'endreçar el club amb la venda d'accions, negociacions que estan en marxa des de fa temps i que, com deia l'altre dia Bruno Batlle, s'haurien de resoldre aviat, tot i que ja no sabem què vol dir exactament aquest terme, aviat. I un cop arribi aquest nou inversor, sabent quan hi ha caixa i tenint aquest punt d'estabilitat, aleshores sí, entomar carpetes com la de la renovació desitjada d'Estals al preu que el jugador s'ha guanyat amb el seu esforç i amb el seu rendiment. Per això dic que si la negociació per la continuïtat del Xino s'allarga molt, mala notícia. Primer, per inestabilitat del club en general, i segon, pel neguit que pot comportar no saber si un dels principals estàndards esportius de l'entitat, ara com ara, segueix o no lluint l'arlequinada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
És una cosa que tindrem temps de sobre, segur, per anar comentant-la. Ahir el vam tenir al Tribuna Preferent en l'estrena de la temporada del programa, per tant, avui anirem una mica a roda i escoltarem les paraules del Xino. Tot això, com sempre, amb la Bea Aguilar al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs passa que s'enceta avui la fase de grups de la Champions masculina de futbol. Debuta el Barça a partir de les 9 a Montjuïc contra l'Anvers belga, un equip dirigit per l'ex-blaugrana Van Bommel. També avui es juguen, entre d'altres, el Lazio Atlético, el Paris Saint-Germain Dortmund o el Milan Newcastle, aquest últim a 7:15 a la primera tongada de partits. I ahir el Girona va golejar 2-4 al Granada per situar-se tercer, empatat a punts amb el segon, el Barcelona, i a només 2 del líder, el Real Madrid. És el primer cop que l'equip gironí enllaça 4 victòries seguides a primera. I no cal ni que us digui que la primera convocatòria de Montse Tomé com a seleccionadora fa hores que porta cua, amb la negativa en un primer moment de les jugadores, amb la convocatòria sense avisar-les, algunes a l'altra banda de l'Atlàntic, a correcuita, citades a Madrid primer, a València després, amb amenaça de boicot que compta amb el suport fins i tot del rival de Suècia a la Nations League, i fins i tot amb el creuament de declaracions de l'entrenadora, que va dir que no portava Jenny Hermoso per protegir-la, ho va dir literalment, i després un comunicat de l'ex blaugrana preguntant exactament de què havia de ser protegida. En fi, que el vodevil va per llarg i que no hi ha per on agafar-ho. Això era fora de casa, aquí a l'hotel tenim això.
Comenta la recepció.
Avui extensa entrevista amb Claudi Martí. Coincidint amb l'inici de la temporada, conversarem amb el president del Club Natació Sabadell. A més de David Estals, òbviament, ara l'escoltem, també Àlex Gualda, la presentació del Ciutat de Sabadell de tennis o la primera final oficial de la temporada per l'Astralpool femení de waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
Avui, malauradament, la cosa va de lesions. Primer, Pelayo Fernández, central del Barça Atlètic, intervingut al genoll per una lesió al menisc dret. Barbero, punta del Depor, també pateix una lesió al menisc, en el seu cas, el genoll esquerre, segons ha informat el club coruñés. I, per cert, Jalmiña, el mite del deportivisme, estarà present en un curiós derbi. Depor, Celta Fortuna, el filial del Celta de Vigo, el dia 8 d'octubre a Riazor.
La notícia curiosa.
Dues relacionades amb l'EA Sports, l'antic FIFA, el videojoc, vaja. L'Atlètic Club primer ha eliminat les banderes espanyoles a les nacionalitats de les cartes dels seus jugadors. I de l'altra, en el joc no trobareu Lamine Yamal. Com ja va passar amb Ansu Fati al FIFA 20, el joc no inclou menors de 17 anys, amb la qual cosa la precocitat de l'atacant juga a la seva contra a l'hora de poder-lo triar, per exemple, en mode carrera o a Ultimate Team.
De quin partit no estarem pendents?
De la Copa AFC d'Àsia. A partir de les 6, el Karaba d'Iraq contra el Kuwait.
I a les xarxes socials.
Tradició, selfie reial, pengen Maika Garcia i Paula Leitón, les boies amb la recepció oficial de la selecció espanyola de waterpolo femení amb la família reial després de l'èxit al Mundial de Fukuoka.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant una de les precursores, precisament en el món del waterpolo, com és Blanca Gil i també l'ex Arlequina, també déu-n'hi-do que ha plogut des d'aleshores, Diego Torres. Som-hi, va, 10 minuts clavats per sobre de la una, entrem en matèria. Les portes de l'Hotel Suís estan ben obertes gràcies a la Bea Aguilar, al control de so, i a tota la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell, d'allà que va aterrar l'estudi 1 de la ràdio, el Sergi Garcés. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Per parlar del dia de tornada a la feina del centre d'esports, una altra vegada amb entrenament al Josep Molins, a Sant Oleguer, i aquell dia tonto a mig camí entre encara les últimes fuetades del que ens va deixar el cap de setmana passat, malauradament païnt una derrota, la de la SD Logroñés, i pensant ja en la cita d'aquesta setmana, setmana llarga, perquè anem fins a diumenge al vespre, al nou estadi Costa Daurada contra el Nasti de Tarragona.
Sí, començant a preparar, com dius, aquesta cinquena jornada, aquest desplaçament al nou estadi de diumenge, però, sens dubte, encara, vulguis o no, en aquest dia de retrobament de la plantilla arlequinada, després de la sessió de recuperació de diumenge, però avui ja de ple dret entrenament amb normalitat, com dius, amb aquest mal sabor de boca, que continua deixant l'ensopegada, la derrota del passat cap de setmana davant aquest conjunt de la SD. Moltes coses a corregir, moltes coses a millorar, com hem sentit a les últimes hores, començant per un, anem a dir, tou, miquillador en aquest sentit de l'autocrítica, no tant algun dels seus jugadors. Un exemple clar, l'escoltàvem també a Cristian Herrera, doncs sent bastant més directe i contundent a l'hora de parlar d'això, d'aquests aspectes que l'equip ha de millorar respecte al que vol ser la millor imatge del Sabadell, i començar també per recuperar aquestes sensacions, males sensacions, que va transmetre el Sabadell en el partit contra el conjunt de la Rioja. Una imatge, ho hem anat dient també a les últimes hores, Adri, que potser va deixar, bé, potser, trec el potser i confirmo allò, reitero, va deixar massa dubtes pel que fa al que ha de ser, com dic, aquesta millor versió del centre d'esports Sabadell.
La setmana passada ja parlàvem d'aquesta recuperació, que anava massa just per poder jugar i no ho va fer, tot i que va entrar ja en dinàmica d'equip de Raúl Baena pel partit contra l'equip de Jordi Fabregat aquesta setmana. No sé si fins i tot el veus d'inici, potser una mica agosarat, no ho sé, però sí que com a mínim disponible al 100% per miquillador de cara al partit de Tarragona.
Sí, si el partit segurament del Logroñés hagués anat amb un altre guió, si el Sabadell hagués marcat un altre guió, segurament no és descartable pensar que hagués pogut entrar a donar aquest punt de calma, de tranquil·litat al veterà jugador malagueny. És evident que amb el marcador en contra i amb les necessitats ofensives que tenia el Sabadell es va fer difícil, i més un jugador que, com diem, s'ha perdut una part de la pretemporada i, de fet, encara no ha pogut debutar en Lliga perquè no ha estat disponible en cap de les tres primeres jornades, quatre si sumem la convocatòria de diumenge. Per tornar segur, per tornar a entrar en la convocatòria, és una obvietat que hi entrarà. Jo m'atreviria a dir que a poc que estigui bé, jo no descartaria la titularitat del jugador de Torrox per enfrontar-se al Nàstic amb tot el que suposa tenir un jugador de la seva experiència amb les necessitats que té l'equip ara mateix.
És dimarts, juguem diumenge, per tant, temps de sobres com per fer-nos una mica la idea de per on avança la setmana i fins i tot escoltar-lo amb ell i a Miqui Lladó en roda de premsa en els propers dies. Ara escoltem a David Estals o Àlex Gualda, per on prefereixes? Tria l'aventura.
Mira, comencem per Àlex Gualda, per allò de la cronologia. Fa més dies, no? Fa més hores que va parlar el jugador bilbaí. Ahir vam poder escoltar bona part de l'entrevista dins d'aquest retorn a la graella del Tribuna Preferent, però bon dia avui per recuperar part d'aquesta conversa amb el migcampista basc i les seves sensacions, tant de la derrota com del moment de l'equip, com també, no oblidem, Adri, la seva part més personal del seu rol que se l'espera per aquest any.
No sé si són vasos comunicants o no, perquè al final és un perfil una mica diferent, tot i ser dos migcampistes, més stopper en el cas de Baena, més propositiu del bilbaí, però és evident que Àlex Gualda podria estar de reull mirant també, no?, el retorn de l'andalús per veure si li afecta o no en aquestes alineacions. Un Gualda que de moment està sent molt titular amb Miqui Lladó en aquest primer mes de Lliga i amb el qual conversava d'aquesta manera el Sergi Garcés.
Avui ha sorprès de sortida. Suposo que això estava més que treballat, que no és improvisació, però avui des de fora ens ha sorprès el fet de veure l'equip amb línia de 4. Venim acostumats a veure aquesta línia de 3 centrals i 2 carrilers molt obert. A la segona meitat sí que s'ha introduït. M'imagino que, com dèiem, era pla de partit. Ja estava pensat, ja estava parlat i era la idea, estigués o no Toni Herrero, per exemple.
Sí, així era. La idea era jugar con 4 porque pensábamos que era la mejor opción para jugar este partido. Yo personalmente también lo creo. Y bueno, ya te digo, los primeros minutos nos ha costado un poco más, pero bueno, luego ya hemos estado mejor y ya en el segundo tiempo con uno más pues hemos vuelto a esa línea más que de 5, de 3 defensas y más los carrileros más arriba y bueno, más estando en campo contrario y ya te digo, con más centros, más presencia allí arriba.
Ocasió clara la que ha tingut Gualda, aquest xut des de fora, que semblava també, més enllà de les centrades, una eina més, una opció més que donava, i en aquest cas ho has provat, llàstima, perquè gairebé ja ens havíem posat tots de peu per celebrar que era l'1-2 en aquell moment.
Sí, cuando, bueno, he visto la opción de chutar, he chutado, no me lo he pensado, creo que podría haber chutado alguna más, pero bueno, una lástima que no haya entrado, porque iba bien y era un minuto del partido que, por ejemplo, pues yo creo que se hubiese decantado el partido más a nuestro favor, pero bueno, esperemos que las próximas entren.
4 jornades es poden treure les conclusions justes. No pots treure tampoc un gran anàlisi ni de com està el Sabadell ni com està el grup, ho dic perquè avui el Deportivo també ha punxat una altra vegada, amb 5 puntets, 4 es queda el Sabadell, per contra veus el Logroñés, per exemple, a dalt, el Real Unión també el veus a dalt. Més que per sensacions que per resultats, com veus a l'equip? Perquè avui fèiem el càlcul i dèiem 4 de 12 és el mateix arranque, la mateixa arrencada que va tenir l'equip la temporada passada. Però no sé si tu també tens la impressió que és un guió diferent o un escenari diferent aquell 4 de 12 d'avors al 4 de 12 d'ara.
Penso que sí, penso que l'equip és diferent. Creo que este any podemos competir per coses més altes. El equipo lo tiene claro, no nos ponemos objetivos a largo plazo ni mucho menos, porque yo creo que nos lo tenemos que proponer a corto plazo. Y ya te digo, el equipo está bien, está trabajando para conseguir los resultados y bueno, más allá de los resultados que se puedan dar, es muy pronto, esto es muy largo y creo que podemos hacer un gran año.
Tarragona, pròxima estació, amb el que això sempre suposa, el Nàstic, estigui com estigui, sempre te'l trobes com un equip complicat. L'any passat, en un dels moments més complicats que tenia el Sabadell, es va treure, en tema petroli, gairebé d'allà. M'imagino que aquest és l'objectiu, més enllà del que digui la classificació aquesta setmana, anar a treure petroli un altre cop del nou estadi.
Sí, sí, vamos a ir a ganar allí, es un partido complicado, fuera de casa siempre, encima es un partido bonito entre los dos equipos, hay una buena rivalidad. Y ya te digo, vamos a ir a ganar. Seguro que viene también mucha gente de Sabadell a verlo y ojalá vaya como el año pasado o mejor.
Àlex, l'última. Aquesta te l'hem fet mil vegades. Després del que et va tocar patir la temporada passada per moments i del que vas poder gaudir en el tram final de la temporada, aquest any tothom encerta companys, cos tècnic, no sé si tu mateix, de dir, és l'any de fer aquest pas endavant i de creure's més rol del que potser pensava l'any passat, de saber que Àlex Gualda ha de ser més important en aquest equip del que potser s'havies imaginat molta gent la temporada passada. No sé si ets conscient d'això també, d'aquest punt d'exigència de ser aquest passet endavant.
Sí, yo me lo tomé así desde el primer día que vine que vine aquí esta temporada de ser importante. El míster me está dando confianza. Yo quiero seguir ahí en el 11, aportando al equipo y claro que asumo la responsabilidad de dar un paso adelante, también por ser un jugador veterano en este aspecto en el equipo y bueno, contento con mi rol y ojalá seguir así.
Doncs un tastet a la conversa del Sergi Garcés amb l'Àlex Gualda assumint aquest punt de responsabilitat de ser una peça important als esquemes de Miqui Lladó, per peça important per això, la de David Estals, el nom propi de l'inici de temporada al centre d'esports, intocable en els plans de Miqui Lladó i gairebé el dubte és saber no si juga o no, sinó on carai ho fa del punt de polivalència que té el del Poble Nou. Clar, entre unes coses i unes altres, Sergi, estaríem parlant d'una de les veus, no sé, se m'acut Hortolà, però de les més autoritzades del vestidor, segur.
Sí, segurament per edat algú no ho té tan clar, però en quant a la importància dins de l'equip, està clar que està a l'altura tranquil·lament, com dius, dels Hortolà, Cristian Herrera i companyia. S'ha convertit en un dels intocables, en aquest cas de Miqui Lladó. Ahir, per cert, ho dèiem, va ser el gran protagonista, sense desmereixer, ni a Adrián Arroyo ni a Toni Padilla, però va ser el gran protagonista d'aquest retorn a la temporada de la tertúlia arlequinada del Tribuna Preferent. Es va tractar amb ells diferents temes, des de la seva polivalència, des d'aquest rol que està assumint, però també al voltant dels dubtes i del molt neguit que existeix entre l'entorn arlequinat al voltant de la seva continuïtat o no la temporada que ve. Recordem que se li acaba contracte aquest proper 30 de juny, que s'ha convertit, sens dubte, en el jugador referencial, jugador bandera, allò que es diu una miqueta el jugador institucional de la franquícia, per dir-ho així, i sobretot perquè és un jugador que genera poques opinions en contra. A partir d'aquí, doncs, la necessitat o no de renovar-lo ja se li escapa més a la gent i és cosa del club. De tota manera, de seguida parlarem d'aquest tema, de la seva continuïtat o de la seva possible renovació, de com ho veu ell tot plegat. Abans, però, anem a sentir-lo parlar d'aquesta circumstància inicial que dèiem, d'aquesta situació de ser un jugador que actua en diferents posicions, que s'ha convertit gairebé en el comodí, en el bon sentit de la paraula, per Miqui Lladó a l'hora de fer-lo jugar aquí, allà i fins i tot una mica més enllà. Allò de l'estar els 10 més ja gairebé s'ha convertit en un argument que tothom assumeix i tothom dona per bo i, sobretot, quan se li preguntava per aquest aspecte ahir en el Tribunal Preferent, ell defensant aquesta possibilitat de jugar on calgui, però sobretot, important, jugar-hi, ser-hi.
Unos dicen que es bueno y otros dicen que es malo. Al final, si acabo teniendo minutos, para mí es bueno y lo que he dicho siempre, aportaré desde donde me diga el míster y yo por mí encantado. Estoy acostumbrado ya, me ha tocado muchos años, ya cuando era juvenil jugaba de extremo, luego pasaba de pivote y al final es acostumbrarse y estar siempre que lo necesite el equipo.
Però dintre d'això, la pregunta del milió. Una cosa és que ell vulgui jugar on sigui i una altra cosa on es troba més còmode, si juguen per dins, si juguen a l'extrem, si actuen com a carriler, doncs sorpresa o no. Però ho té clar també en aquest cas el de Bienvenida a l'hora de parlar de on es troba més còmode, on es troba millor ara aportant.
Hasta la temporada pasada me veía más extremo o interior, pero la verdad es que acabé la temporada de carrilero derecho y me gusta mucho esa posición. Al final soy un jugador que tiene mucho recorrido, para arriba, para abajo y muy cómodo en esa posición.
Queda clar, eh? O sigui,
no hi ha dubte, no?
Recordo que Miqui Lladó sobretot va respondre el millor lloc on veig a David Estals és allà on el requereixi l'equip. Perquè com compleix a tot arreu, doncs si cal un pivot, un pivot, si cal un carriler a la dreta o a l'esquerra, però gairebé està jugant més de pivot i de carril per l'esquerra que no pas per la dreta.
Sí, és en aquesta circumstància on més l'estem veient, però bé, amb aquest punt de polivalència que alguns poden pensar que és negatiu, d'altres, doncs, evidentment, com ell mateix deia, al final t'acostumes a tot i aquí el que és important pel jugador, per tots, en aquest cas per David Estals, és el fet de poder jugar.
I ara sí, un dels neguits principals per l'afició arlequinada. Renova, no renova, com està el tema, sobretot abans que comencin a ploure segur alguna que altra oferta. Recordem que el mes de gener és lliure per poder negociar amb qui vulgui.
Sí, i que podria complicar, i molt, aquest futur, doncs, anem a dir-ho així, el punt d'inestabilitat amb el qual viu el club al voltant del seu futur immediat i d'aquestes operacions que hi ha de nova propietat, doncs que està dificultant també que hi hagi aquesta estabilitat suficient com per poder programar, com per poder projectar a mig termini o a llarg termini. Ell n'és conscient de tot plegat, evidentment no pot tancar portes a ningú, però també va deixar molt clar i en el tribunal preferent, Adri, que sembla ser un argument que el preocupa entre poc i gens. Com a mínim, diu que damunt la taula, la seva taula, aquest tema no és ara mateix prioritari i que hi ha temes molt més importants que no pas el de parlar del seu futur immediat.
Eso es una cosa que no quiero pensarla. Han habido propuestas y todo, pero no quiero hablar de eso ahora, y menos después de lo del otro día. No estoy pensando en eso. Quiero acabar bien la temporada y al final de temporada nos sentaremos a hablar, miraré la propuesta y todo, si se ha valorado bien todo lo que he dado y eso, y a mí me gustaría, la verdad.
A ell li agradaria continuar. Veurem si això és possible o no i si el Sabadell, evidentment, mou fitxa amb claretat, no només amb intenció, que fins aquí sí que som conscients i li parlen la informació que belluguem. Que
no, de fet, el propi Jaume Milà va dir que era prioritari.
Hi ha contactes, que hi ha hagut trucades, però res en ferm i res que faci pensar que es tracta d'una renovació ni molt menys immediata. Mentrestant, ell es dedica a jugar, que només es centra en jugar i ho deixa clarament en mans del seu representant.
Eso ya se lo he dejado al repre, que hable él, y yo es lo que le dije. Yo quiero centrarme en hacer los mejores partidos posibles, ayudar lo máximo al equipo y que venga lo que tenga que venir.
Doncs, aquí ho tens.
Home, jo m'aferro al... Fins a finals de temporada no vull saber res, ja veurem el rendiment, però jo per mi vull seguir.
Bé, doncs serà qüestió de pensar en aquest punt d'optimisme i de realment que això no es decideixi, si no pot ser a favor del Sabadell, que no s'acabi decidint fins a final de temporada. De tota manera, veurem, eh?
També et dic que com començàvem el programa avui, per mi és una mala notícia que allarguem fins a finals de temporada.
Clarament.
Poden passar moltes coses, primer de tot, i segon, que per mi seria un símptoma que la inestabilitat actual al Sabadell continua.
Sí, sí.
I per tant, com abans pugui resoldre's el tema institucional i pugui prendre cartes en l'assumpte, en el de les Tals i tants altres al Sabadell, més tranquils viurem i menys serials tindrem durant la temporada. Però vaja, com queda la setmana? Pensant sobretot en aquesta cita a quarts de vuit del vespre al nou estadi Costa Daurada.
Doncs això, que com deies, avui l'equip s'ha entrenat a Sant Oleguer, a l'estadi Josep Molins, demà ho tornarà a fer en aquest mateix escenari, per cert, demà en directe, si no hi ha canvi d'horari en aquest hotel suís, podrem escoltar aquesta roda de premsa de Raül Baena, cridat a ser una de les cares noves o una de les novetats en el possible 11 per enfrontar-se al Nàstic, i com deies tu, a l'espera de quanta parròquia arlequinada es desplaçarà o no fins al nou estadi, aprofitant, surt a les 10 del matí, diria l'autocar, per tant dona temps a gaudir una mica de Santa Tecla, de la festivitat de Tarragona, no només d'anar directe al partit. Ho comentaves, diumenge, quarts de 8, des de les 7 en directe, amb tota la tribu del Sabadell en joc preparada per explicar aquest partit.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Del futbol al tennis, un clàssic també de la ciutat, l'Open Apialia, trofeu internacional de tennis Ciutat de Sabadell, arriba enguany a la seva 29a edició, fregant ja les 3 dècades, i ho fa més amb algunes novetats. Seguint la presentació d'avui, hi ha estat el Sergi Parc. Què tal, Sergi?
Hola, Adri.
Una presentació que s'ha dut a terme a les mateixes instal·lacions del carrer Prat de la Riba. Home, anava a dir a primera hora del matí. Tampoc, si se'ns emprenyarà la gent que s'aixequi a les 6 o a les 7 del matí, ha estat a les 10.
10 del matí. A més, una bona hora per després poder tastar bé l'esmorzar que sempre ens ofereix la bona gent del...
Ah, esmorzar i del tot, ella,
sí, un petit atrapà de pernil, un croissant de xocolata, molt bé, la veritat. Ho hauries de saber tu, que segur que has anat a alguna d'aquestes presentacions.
Fa temps, però sí, ja veia jo que portaves bona cara avui, que el teu humor de quan està a l'estómac buit no era el mateix.
Anem a desgranar, Adri, vinga, va.
L'esmorzar?
Alguna d'aquestes novetats, no pas l'esmorzar, que no és novetat en el tennis, sinó el que comentaves una mica d'entrada, que s'augmenta la dotació del torneig organitzat, insistim, pel Tennis Sabadell a 25.000 dòlars, i això, com a conseqüència, permetrà que el nivell dels jugadors doncs pugi relativament. Ho ha detallat la directora esportiva del club, la Yolanda Clemot.
Hem pujat la dotació econòmica i això comporta que el nivell hagi pujat. Tenim jugadors d'entre el 300 i el 650 del món a la fase final, que està molt bé, i participen jugadors de 18 països diferents. Entre els que estan a la fase final tenim els dos finalistes de l'any passat. L'Álvaro López San Martín està de cap de sèrie 4 i el Max Alcalá, que va guanyar, ha entrat l'últim.
I a més d'ells, doncs, també hi haurà quatre jugadors del mateix tennis Sabadell en un torneig que té aquest format ja conegut de fase prèvia durant els primers dies i després la fase final, i a més també hi haurà la competició de dobles. A tot això, Adri, una altra de les novetats. Com vas d'anglès?
Just peix, però vaja, què necessites?
Ho dic perquè una de les novetats és que la ITF, la Federació Internacional de Tennis, ha escollit aquest campionat, aquest Open Apialia, com a prova pilot per fer el coaching trial. Saps què és o... Què t'imagines que pot ser això del coaching trial?
A veure, el tema del coaching està molt en boga a tothom, no?, ara mateix. O sigui que m'imagino que deu anar pel tema aquest, però no sé, que sigui Yolanda Clemot, en tot cas que ens tregui de dubtes.
Vinga, doncs que sigui ella qui t'ho contesti.
Els entrenadors poden parlar amb els jugadors, ¿vale? Com veiem a la tele que ara parlen una mica. Hem d'habilitar uns seients perquè se sentin els coach i puguin parlar. Clar, això és una prova i no està estipulat quina quantitat de temps. En teoria són consignes curtes i precises i bàsiques. La feinada serà pels refris de controlar que no estiguin allà fent la parrafada i d'allò. S'haurà de controlar bé que sigui, pues, que no siguin uns equips, que no estiguin allà 3 hores.
Doncs no hi haurà un speech molt llarg, però els refris controlaran els coach a veure com funciona. El món de l'esport, al final, són paraules que tens bastant per la mà.
Espero que l'Ari Rivell estigui escoltant aquesta part del programa. Bé, doncs amb una d'aquestes novetats, amb aquest coaching trial que comentàvem, el que no tindrem aquest any, Adri, però sí s'espera que pugui ser en pròximes edicions, és un quadre femení, per tant només hi haurà el quadre masculí tradicional. De fet, és una petició que ja fa temps que ronda i el mateix president del club, l'Agus Serra, ha volgut deixar clar que estan intentant-ho, però el principal entrebanc, doncs, és el de sempre, el dels recursos econòmics.
L'any passat vam explorar la possibilitat de fer-ho. Estem buscant recursos perquè és doblar exactament els recursos que es necessita pel masculí, és doblar exactament per fer-ho pel femení. I vam intentar reservar fins i tot dates, però no va poder ser per manca de recursos. Ja us aviso que seguirem amb l'interès i l'esperit, i tots, com que ja hi ha aquí els que porten diners, doncs jo ja llenço la canya, i si n'hi volen afegir algun més, doncs n'organitzarem un de femení.
Bé, doncs Serra, convidant en directe als patrocinadors assistents, si volen posar una mica més de calés per poder tenir més recursos per fer aquest quadre femení. En la mateixa línia, la regidora d'Esports i tinenta d'alcaldessa, la Montse González, espera que aviat pugui ser també una realitat, i més en un torneig, diu, de tan alt nivell.
Sabadell, com tots sabeu, és una ciutat tradicionalment esportiva, promotora de l'esport de base i de competicions i esdeveniments esportius d'alt nivell. Per tant, és un honor i aquest és un clar exemple, no? Un esdeveniment que acollirà, doncs, jugadors i espero que en un futur, ja ho deia el president, jugadores a nivell nacional i internacional, i que per nosaltres com a ciutat doncs és molt important. Insisteixo que és un honor poder comptar amb aquesta competició.
Bé, doncs de moment ens conformem, per dir-ho així entre cometes, amb el quadre masculí. Diumenge comença l'Open Apialia, Adri. S'allargarà durant tota la setmana que ve, en què divendres 29 es jugarà la final de dobles, dissabte 30 les semis individuals i diumenge 1 d'octubre la final amb l'entrada lliure.
Les instal·lacions del tenis Sabadell seran l'escenari d'aquest torneig, però és que a més tenen una activitat frenètica aquests dies perquè venim de viure l'èxit també, igual que el femení, de l'equip absolut masculí el passat cap de setmana.
Sí, ho deies ara, igual que les dones fa una setmana, doncs els homes també s'han classificat per la fase d'ascens per intentar pujar a la primera categoria estatal. Aprofitant el factor pista, com el femení també, l'equip capitanejat pel Sergi Duran es va imposar en el seu grup després de superar les semis la Salut per 5-2 i el Granada a la final 4-1. Per tot, Serra, el president del tenis Sabadell, es felicita per aquests èxits, sobretot per fer-ho amb segell de la casa.
Una de les il·lusions era poder arribar a la màxima divisió amb jugadors i jugadores fets a casa. I estem jugant amb jugadors i jugadores fetes de casa pràcticament des del principi. Diguem-ne que això va suposar una crisi, vam baixar de categoria, però l'any passat ja vam pujar de tercera a segona, i aquest any tenim els dos equips a la segona divisió, i amb dos equips hem passat la primera fase i optarem a la segona fase final per pujar.
Doncs la fase d'ascens del masculí se celebrarà 21 i 22 d'octubre, i els rivals seran el Girona, el Zaragoza i el Móstoles. Encara no hi ha seu, però el tenis l'ha tornat a demanar, així que estarem pendents a veure si hi ha sort. En el quadre femení que comentàvem, també per intentar pujar primera, sí que sabem ja l'escenari. En aquest cas serà la setmana que ve i tocarà viatjar fins a Gijón. Serra Adri ha fet una mica de broma amb aquest fet, amb el fet d'haver-se desplaçat fins a Astúries.
És a Gijón, és el club de Covadonga. Si per desgràcia juguem quatre clubs, tres són catalans, i tots ens hem de desplaçar a Gijón a jugar allà, eh? Farem promoció del tenis. No sé si captarem algun soci de Gijón perquè vingui aquí, però bueno, si més no, el que intentarem és a lluitar. Jo crec que serà difícil, perquè crec que el primer partit és contra el Tarragona.
Home, serà fotut, però vaja, per intentar-ho que no quedi.
Desplaçament llarg, i si cap algun soci de Gijón, doncs benvingut serà. Bé, doncs el tenis Sabadell, el Covadonga, l'anfitrió, el Tarragona i el Polo seran els equips que lluitaran en aquest cas per l'ascens en el quadre femení.
Per tant, Nàstic Sabadell aquesta setmana en futbol masculí, en tenis femení, Tarragona Sabadell la setmana que ve, però a Gijón, Astúries, a les instal·lacions del Covadonga. Sergi Parc! Ha anat bé, no, l'esmorzar?
Ha anat molt bé. Ara tinc ganes d'ici per dinar, ja t'ho dic.
Pots tornar, si vols, al tenis Sabadell. A veure si queda algun entrepanet.
No diria que no, eh?
Fins ara, una
abraçada. Fins ara, Adri.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Entrat de conya, la falca de Valero, just després de parlar Sergi Parc, que tenia una mica de gana, que tenia un forat a l'estómac, que encara pot anar a buscar algun entrapa també amb els amics de Valero. Va, segona part del programa. El Natació Sabadell pot celebrar avui mateix el seu primer títol oficial de la temporada amb la disputa aquest vespre a Mataró de la final de la Copa Catalunya de Waterpolo femení. De seguida hi aprofundim, però abans, aprofitant aquests primers compassos del curs, el Pau Vitorí ha parlat en les últimes hores amb el president de l'entitat per passar revista a aquesta temporada 23-24 que escalfa motors. I mai millor dit el tema d'escalfar, ja que no només parlem d'esports, sinó també de la gestió del club, de la quota energètica o de la subvenció dels fons Next Generation, de tot una mica. Aquest n'és el resultat.
Claudi Martí, què tal? Com estàs?
Molt bé, bona tarda a tots i a totes.
Benvingut aquí a Ràdio Sabadell una vegada més. Com si es tractés del curs polític, a les portes de començar una nova temporada, amb moltes competicions, amb molts equips en marxa, i una temporada que no sé com es presenta en trets generals. De seguida entrarem a desgranar les diferents carpetes, però en línies generals, afronta amb il·lusió aquesta temporada el Claudi Martí.
Bé, jo sempre afronto les temporades amb il·lusió, tant al principi com al final, no? Perquè tot té, en cada moment de la temporada té els seus al·licients, no? És cert que comencem una temporada nova, també doncs, amb reptes molt importants en tots els aspectes, que després, a mesura que anem avançant, segurament anirem comentant amb més detall, però jo crec que és una temporada molt, molt transcendental en molts dels aspectes que el club, diguem, viu, i per tant crec que és important que tots estiguem doncs il·lusionats, també estiguem mentalitzats, estiguem, diguem, posats per la feina, perquè tenim grans reptes i grans coses a fer.
Deixaré pel final la part esportiva, i parlarem dels equips de waterpolo, de natació, els de sec, etc. Però d'entrada volia preguntar-te, Claudi, a nivell de socis, com està ara mateix la salut de la massa social del Club Natació Sabadell? Ho dic perquè venim de tancar una campanya, doncs, de captació de socis, amb matrícula gratuïta, amb diferents promocions. I ho dic perquè també ha estat un tema que se n'ha parlat molt, no? De debat, aquesta davallada de socis, sobretot durant la pandèmia, provocada per la pandèmia. Com està de salut ara mateix social el Club Natació Sabadell?
Bé, jo penso que la salut social del club està en un moment, crec jo, dolç, en el sentit que la pràctica de l'esport s'ha recuperat amb el que és, ara veurem més números, amb el que és les ganes de fer esport de la gent, és a dir, l'activitat a les instal·lacions del Club Natació Sabadell segueix creixent, la participació del soci en totes les activitats esportives i socials segueix creixent, i per tant socialment la salut és molt important perquè el club segueix sent i torna a ser capdavanter a la ciutat, doncs, amb aquesta tasca social i esportiva que té, no? Des del punt de vista de socis, jo ja ho he anat explicant a partir de la pandèmia, doncs, que és un model social, doncs, que té els seus, diguem, les seves evolucions, i dintre d'això, doncs, el nostre creixement, igual que el de moltes altres entitats, després de la pandèmia, doncs, no segueix certs patrons que seria antigament. Doncs, per què? Perquè hi ha hagut uns canvis culturals, uns canvis socials a l'hora de fer esport, i això, doncs, bé, no hi ha tant esport associatiu fet directament en un centre esportiu o en un centre directament de fitness o d'aigua, i això fa, doncs, que potser en quant a números seguim estant per sota de prepandèmia. Sí que és cert que aquest any, una vegada més, seguim creixent, hem tornat a créixer número de socis, hem tancat amb pràcticament 22.800 socis, que és un creixement de l'ordre de l'1% respecte a l'any anterior, però seguim creixent, i a més venim d'una situació, com tu deies, doncs, bueno, doncs l'any passat els socis i les sòcies del club van haver de fer un esforç econòmic important, doncs, perquè ja ho vam explicar, que el tema dels costos, els preus energètics, la pujada de tipus d'interès, doncs, requeria, doncs, d'una injecció o d'una aportació econòmica per part dels que som amos del club, que som els socis, doncs, per mantenir el dia a dia de la nostra entitat, l'activitat i mantenir les nostres instal·lacions. La resposta ha estat sensacional, és a dir, la quota energètica famosa s'ha pagat durant 6 mesos amb una incidència molt mínima en quant a baixes derivades d'això, per tant hem inclús crescut, com dic, a passar d'això. Ara això ja s'ha acabat i, doncs, encarem un altre any amb il·lusió, doncs, que bé, doncs, que socialment, sobretot, puguem seguir creixent amb nombre d'activitats, que això serà així, perquè hem reforçat, doncs, moltes de les activitats, doncs, per la demanda i també per millorar l'oferta, amb la qualitat de servei, doncs, amb moltes millores importants amb aspectes claus, doncs, que s'han fet, com són, doncs, la incorporació de temes de neteja, temes de manteniment, temes d'activitats, com dic, socials i esportives, doncs, que això ens fa creure, doncs, que serà un any bo social i en quant a la resposta de la nostra gent.
Em quedo amb el concepte que parlaves ara de la quota energètica, que va ser tema de, també important a l'última assemblea, que es va haver d'aprovar el mes de març i que ara, tot just, 6 mesos després, s'ha acabat. Entenc per les teves paraules, Claudi, que feu un bon balanç també del que ha estat aquesta quota energètica que han hagut de pagar els socis durant els últims 6 mesos.
Jo el balanç el faig molt, molt positiu. No només des del punt de vista econòmic, que s'han complert les previsions que nosaltres vam fer i els càlculs que vam fer i s'han complert, que era una part molt important, sinó des del punt de vista de resposta i conscienciació. Sempre tens els casos de les persones o socis que poder no hi estaven d'acord i alguns poder han deixat l'entitat, molt, molt pocs, per dir-ho d'alguna manera, però en general la conscienciació i tothom amb l'esforç que ha hagut de fer més o menys econòmic per poder pagar-ho, però jo crec que la conscienciació s'ha entès i la gent ho ha acceptat perquè ha entès que era una necessitat que el seu club li demanava com a soci, com a amo, no? I per tant jo amb això estic molt content perquè una vegada més el soci del club ha respost molt i molt positivament a el que la seva entitat li demanava.
Heu explicat també en els últims mesos que per diferents circumstàncies derivades de l'increment dels costos de l'energia, els tipus d'interès, doncs s'han hagut de prendre mesures complicades també d'entendre, no? Potser sona una mica estrany parlar-ho ara perquè estem al mes de setembre i encara anem amb màniga curta, però és cert que l'any passat vau haver de prendre mesures com deixar de climatitzar la piscina exterior. Hi ha alguna idea en ment també del que pugui venir ara aquesta campanya de més tardor i hivern? S'ha pensat ja? S'ha relaxat una mica tot plegat? O...
Bueno, i tant. No és que hi hagi una idea. Hi ha un pla que nosaltres vam dissenyar ja l'any passat i que ja vam explicar al soci quan vam tenir que explicar la part dolenta d'aquest pla, però nosaltres ja vam explicar que la quota energètica, el tenir que tancar la piscina exterior durant uns mesos, el tenir que introduir certes restriccions en quant al tema energètic, era derivat d'uns costos, derivat d'unes inversions que estaven fent i que encara no s'havien acabat, però que això era un pla dissenyat i pensat. No és això, que ara no sabem què fer, posem una quota net. És que ara no sabem què fer, tanquem... No, no. I a la mesa, quan ho vaig explicar, vaig dir això, creiem que ha d'anar així, així, així. Evidentment, les previsions sempre tenen el seu grau d'encert i no d'encert, però aquest any seguirem en el pla que vam explicar i és, estem acabant pràcticament aquest mes de setembre totes les inversions que després, si en parlem més en detall, amb la part del que és sostenibilitat energètica, i aquest pla d'inversions, juntament amb altres mesures d'estalvi i altres actuacions, ens porten a que aquest any puguem tenir la instal·lació al 100%, i així serà, vull dir, no, i allò ens porta que aquest any no haguem de tornar a fer servir la figura de la quota energètica perquè ja no és necessari, perquè hem fet els deures. Per tant, jo crec que el pla i les previsions que vam fer fa un any s'estan complint per part de tothom.
En aquest sentit, també hem conegut en els últims dies precisament això, no? Les inversions, les subvencions que ha pogut rebre el Club Natació Sabadell pel fet de tenir els seus equips de waterpolo al màxim nivell, però subvencions que van destinades, no, Claudi, sobretot a millorar l'eficiència energètica, la sostenibilitat, a les instal·lacions del club. Segurament sí. Són actuacions que de vegades no són perceptibles, no a l'ull, però que considereu que s'estan fent i són molt importants.
A veure, és el que tu dius, són actuacions que a vegades no es poden percebre perquè d'altres coses es fan en zones de la instal·lació que no són accessibles per tothom, per dir-ho d'alguna manera, però que són capdals. És a dir, nosaltres en el nostre pla, diguem, de sostenibilitat, que ja ve de molt enrere i que ara l'hem hagut d'accelerar molt més aquests dos últims anys, hi havia tota una previsió d'inversions molt important. Nosaltres aquest pla era una inversió de l'ordre de 3,6 milions d'euros que vam començar l'any 2000 abans de la pandèmia, amb la seva primera fase, que va ser de l'ordre d'un milió d'euros per les actuacions més importants, les primeres plaques fotovoltaiques que vam posar, temes d'aquest tipus, i la segona fase, que eren els 2,6 milions que es van començar a executar fa ara un any, aproximadament, un any i mig, i que han d'estar finalitzats ara, i aquesta part era la segona fase que ens permet, diguem, deslliurar-nos, jo sempre ho he dit, de la utilització d'energies fòssils. Això ens permet transformar la sostenibilitat del club a basant-se, bàsicament, no dependre del gas. L'utilitzador de gas serà bàsicament residual només pel que és la nostra planta de cogeneració, que al final és generar energia elèctrica a partir del gas i reaprofitar el calor. Per tant, això, gastes gas, però no gastes gas per escalfar l'aigua, sinó l'aigua l'escalfes amb el calor que genera la producció d'electricitat, i amb tot acabar del tema ampliació del tema de plaques fotovoltaiques, etc. Això ens porta a un escenari que, a la que estigui acabat aquest mes de setembre-octubre, doncs amb aquestes inversions finals de 3,6 milions, les quals hem pogut accedir a un milió de subvenció del Next Generation, perquè va sortir una línia d'ajudes per a entitats esportives que realitzaven competició internacional, ¿vale? Bueno, va sortir així, no va sortir una línia d'ajudes per totes les entitats que fan esport federat, diguem, regional, per dir-ho així, amb tot el respecte, no va sortir per entitats esportives espanyoles que participaven, organitzaven i participaven en competició d'alt nivell internacional. I el Club Natació Sabadell va poder accedir a això, doncs perquè participa en competició internacional amb els seus equips de waterpolo masculí i femení. Els diners no van ser pel waterpolo, van ser pel Club Natació Sabadell, pel seu pla de sostenibilitat, però van ser com a conseqüència de que tenim aquesta activitat. No? Per tant, jo crec que això és d'agrair i és de posar en valor que al final, com he dit sempre, les coses són un tot, és a dir, ni jo puc fer waterpolo sense que el soci tingui el suport que ens dona, ni el soci pot creure que si fóssim només una entitat de serveis i no tinguéssim la part esportiva seríem el que som. Per tant, sempre hem de pensar que el club som tots i totes les parts del club són importants. I aquest crec que és un clar exemple de que entre tots ho veiem d'aquesta manera, som molt més eficients i aconseguim moltes més fites.
Teniu un càlcul del que pot suposar eliminar les energies fòssils al club, l'estalvi que pot generar això a la factura?
Nosaltres, de cara a aquest any que ve, hi ha una part d'estalvi molt important que vindrà derivada de la moderació dels preus de l'energia, això és cert, però també nosaltres, dintre de l'estalvi general, a part del derivat dels preus, la posta en marxa de tots aquests sistemes nous d'energies renovables aportarà un estalvi de l'ordre dels 400.000 euros anuals sobre la factura de l'any passat. Clar, si nosaltres ja vam dir que la factura d'aquest any passat era dos vegades la que teníem fa dos anys, per dir-ho d'alguna manera, i aconseguim ara aquests estalvis importants de preu i això, vull dir que l'objectiu és intentar portar el cost energètic del club de l'any 2024 als costos prepandèmia.
Ja que hem parlat de waterpolo i que hem fet un repàs a com està ara mateix el Club Natació Sabadell en matèria d'eficiència energètica, podem donar per tancada aquesta carpeta, obrim la del waterpolo. Comencem ja que per d'aquest esport. Com es presenta també la temporada de waterpolo al Club Natació Sabadell? De consolidació, il·lusionant, amb el femení que s'ha fet un parell de retocs, que defensa el títol de la Champions, que ha de jugar a Supercopa d'Europa, amb un masculí renovadíssim. Com es presenta aquesta temporada?
Bé, la temporada es presenta interessant, amb moltes il·lusions, com sempre. El que passa que, per sort, per dir-ho d'alguna manera, nosaltres cada any els reptes els tenim més amunt, no? És a dir, si la nostra millora és contínua, doncs cada any els reptes o els objectius ens els intentem posar una mica més amunt. I clar, l'any passat doncs vam aconseguir pràcticament tots els títols no femení. El repte d'aquest any seria guanyar la Supercopa el dia 11, que és l'única que era la Supercopa d'Espanya que no vam guanyar, no? Per dir-ho d'alguna manera, i guanyar tots els altres que els vam guanyar, incloïda la Supercopa d'Europa, que aquest any la juguem, per tant. Però bé, nosaltres la temporada en el femení es presenta al màxim nivell, com ha estat sempre, perquè l'equip segueix amb la seva renovació, que hi ha hagut una part important de renovació, però el nivell d'aquest equip està al màxim nivell europeu i, per tant, les aspiracions són màximes i després els resultats poden sortir més o menys, però jo crec que aquí seguim estant a dalt i vaja, la feina que s'ha fet ha sigut excel·lent i estem aquí. En el masculí hem de seguir creixent. El que passa que l'any passat portem 2 anys que hem crescut molt. Fa 2 anys hem guanyat el primer títol europeu, l'Eurocup. L'any passat vam disputar 3 finals, si conduïm la Supercopa d'Espanya, Copa del Rei, Lliga, doncs, on és veritat que al final ens guanya el Barcelona, doncs, perquè té una plantilla molt millor, amb tots els respectes per la nostra, per allò, sense d'allò, però les coses són com són. Barcelona en aquest moment té una plantilla que a priori doncs és molt més, és superior a la resta d'equips, ¿vale? Però l'any passat nosaltres li vam competir a l'alt nivell, clar. Si tu em dius, quin seria l'objectiu? Bueno, aquest any seria l'objectiu, si l'any passat vam estar a punt de guanyar-lo en títol, seria guanyar-ne un, no? No el Barceloneta. Però bé, jo penso també que la feina, aquí hi ha hagut molts més canvis, però la feina una vegada més de la direcció esportiva crec que ha estat excel·lent, el Xavi Balaguer al capdavant, i les nostres il·lusions i objectius és tornar a competir al màxim nivell com ho vam fer l'any passat, i una vegada més en totes les competicions. Crec que això és important. S'està consolidant el projecte del Club Natació Sabadell, no només el projecte del waterpolo masculí del Club Natació Sabadell, sinó el Club Natació Sabadell s'està consolidant com una de les potències, diguem, europees en el món del waterpolo en general, no? Masculí, femení, bueno, som un club molt important, cada vegada més, però no només en l'àmbit esportiu, sinó en l'àmbit institucional, en l'àmbit social. Som un club referència a Europa i jo n'estic molt orgullós, no només pels resultats esportius, sinó per el que és el club dintre de l'àmbit esportiu, sobretot el waterpolo, i el que és la ciutat de Sabadell, que representa, és a dir, el nom de Sabadell en el waterpolo europeu ja és un nom conegut, Sabadell. Ciutat, Sabadell Club, Sabadell associat al waterpolo. I jo crec que això és molt important i a mi em fa especial il·lusió doncs, que la meva ciutat, doncs, el nom del meu club, de la meva ciutat, doncs, tingui aquest pes i aquest reconeixement a nivell europeu.
El somni de la Lliga masculina segueix latent o...?
Evidentment, els somnis n'hi ha molts. La Lliga masculina és un d'ells. Seguir creixent en tots els esports són altres somnis que tens, però la Lliga masculina és un somni, però també la realitat és que per aconseguir-ho doncs, encara penso jo que es pot aconseguir esportivament, tot es pot aconseguir, perquè al final tu has de guanyar l'aigua, no? I al final, quan comencen els partits, tots comencen 0-0. Però sí que és cert que per poder arribar a competir, doncs tenim que seguir amb més probabilitats de que, a part que el començament sigui 0-0, al final sigui nostre, doncs hem de seguir treballant. Però jo aquest somni no el perdré mai, mentre sigui president, i quan no ho sigui, el seguiré tenint.
A veure si afluixa una mica l'Atlètic Barceloneta, que sempre bé, és el clar dominador, fa una inversió molt, molt potent al masculí, i allà està any rere any, però com a mínim doncs, també, ja ho hem anat dient, els dos equips tornaran a estar un any més a la fase de grups de la Champions, els dos equips de l'Astralpool. Acabo, Claudi, preguntant una mica també per la resta. És veritat que el waterpolo és el pal de paller, és el més visible mediàticament, segurament, el que té més exposició europea, fins i tot, pel que fa a la resta de seccions, també per on passa l'atenció a aquest curs, on li poseu el focus?
Bueno, és el que, com tu has dit, el waterpolo és el que té poseu més visible d'exterior, però a nivell social, a nivell de ciutat, és a dir, no és l'esport del club que té més esportistes, hi ha altres esports que tenen més esportistes en el club, no?, que el waterpolo, i jo crec que la línia seguirà amb el que hem portat fins ara, és a dir, una promoció de tota la resta d'esports. Separem una mica, sempre separat aigua de sec, no?, la part de l'aigua, doncs, amb el tema de la natació, és un projecte que potser més lent que el waterpolo, la natació està en un altre nivell, ja no a nivell del club, sinó a nivell estatal, per dir-ho, necessita canvis més profunds. Nosaltres aquí portem ja, fa dos anys, tres, vam començar un projecte important de la mà de la federació, incorporant, doncs, el Casti com a tècnic principal, aquest any hem incorporat un altre tècnic, el Pep, una persona molt lligada al club i que ha estat fent una tasca molt important a Caldes. Per tant, és un projecte que nosaltres hi seguim apostant per créixer des de la base i des del que és els nens i les nenes de casa i petits i que puguin créixer d'una manera important de cara als propers anys. És molt més lent, però nosaltres hi seguim apostant. La natació artística segueix una línia ascendent, és a dir, cada vegada som més, cada vegada més nivell, és a dir, i ara estem en un punt que cada vegada ja anirem arribant, doncs, a més. Si fa uns anys la natació artística espanyola a nivell absolut era Calípolis i Granollers, ja hi ha algú de fora, bueno, com a tot Sabadell cada vegada entrarà més en aquest grup d'èlit de la natació artística espanyola, i la resta d'esports de sec segueixen creixent en quant a volum i en quant a qualitat. El volei el tenim a un nivell molt alt, el futbol sala segueix al mateix nivell, el bàsquet torna a créixer en quant a números i també hem crescut en quant a nivell de la competició. Per tant, jo crec que l'esport del club, malauradament, i que jo s'explico, em sap molt de greu que no tinguem, diguem, els recursos econòmics per poder dedicar-hi alguna cosa més a l'esport, que a mi ja m'agradaria, però quan no pot ser, no pot ser, seguim creixent i crec que és la part fonamental de la nostra entitat.
Podríem estar hores i hores aquí parlant de les moltíssimes seccions esportives del Club Natació Sabadell. En qualsevol cas, Claudi Martí, president del Club Natació Sabadell, èxits, encerts, sort en aquesta temporada, en aquest curs 23-24 que acaba de començar. Que vagi molt bé.
I molta feina a fer. Gràcies.
Molta feina. Que vagi molt bé.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Cinc minuts mal comptats perquè comenci el Notícies Migdia aquí a Ràdio Sabadell. Hem de parlar encara d'un dels temes de la conversa de qui m'acompanya aquí al meu costat ara, el Pau Vitorí. Hola, Pau.
Hola, Adri.
Amb el Claudi Martí, l'escoltàveu ara, parlant de waterpolo precisament, que deia el president que el club s'ha consolidat ja com una potència europea de waterpolo. Doncs bé, el seu equip femení pot aixecar avui mateix el primer títol oficial de la temporada, després de golejar ahir a semifinals al Mediterrani. 19-11, des de David Palma, Pau, disputen a 6:45, per tant, una hora bastant més decent que la d'ahir, que jugaven a les dues, la final de la Copa Catalunya, i tot a les instal·lacions del rival d'avui.
Sí, del Centre de Natació Mataró, deixa'm dir que és força discutible el tema de posar unes semifinals i una final d'una competició oficial un dilluns i un dimarts. Però bé, és cert que aquesta temporada el calendari va força tapaït de waterpolo, ja ho hem explicat, i segurament ha estat un recurs d'emergència. Però bé, en qualsevol cas, que com deies, que el rival és precisament l'equip maresmenc, que ahir tampoc va tenir problemes per superar el Terrassa a la seva semifinal per un clar 16-7, i per tant, ja tenim aquí una nova final Estralpul-Mataró, que retroben tots dos equips després que les tres últimes, recordem, tant la Copa de la Reina com la Champions, com la fase final, com la final del play-off de la Lliga, doncs caiguessin del cantó sabadellenc la temporada passada. Estem parlant ja d'un autèntic clàssic del waterpolo femení en els últims anys al nivell estatal i europeu, després que les forces s'hagin equilibrat. I tot i aquesta rivalitat, tot i el partit d'avui, escoltem un fragment de David Palma, del tècnic de l'Astralpool, ahir després de guanyar la semi contra el Medi, reconeixent que a aquestes alçades de temporada només pensa en l'estrena a la màxima competició continental, a la Champions.
Pretemporada, justa. Ara agafant volum de minuts de joc la pretemporada sempre costa. Arrenquem ara dilluns la quarta setmana i pensant sobretot en el dia 7 d'octubre que comencem la Champions, encara ens falten un parell de setmanetes aquí de posta a punt.
De fet, perquè ens fem una idea, avui primera final oficial, el primer títol que està en joc i, de fet, fa res, uns minutets han acabat d'entrenar. Per tant, hi ha hagut sessió el mateix dia que juguen la final, tot en un Natació Sabadell que ha guanyat 13 de les 15 edicions disputades fins ara. Parlem del femení, però és que hi ha dos Sabadell-Mataró avui.
Sí, ja té nassos. Avui hi ha un Astralpool-Mataró, però en aquest cas de la divisió d'honor masculina. Es tracta d'un partit avançat de la tercera jornada de Lliga, per tal que els de Quim Colet, que recordem que tenen fins a 7 cares noves a la plantilla, agafin una mica de rodatge abans del debut a la Champions. D'aquí a tot just 7 dies, Adri, comença ja aquesta Champions masculina, serà a casa contra el Brescia italià, el primer partit de la fase de grups. Així ho confessa el tècnic, no? El fet d'haver avançat aquest duel contra el conjunt mataroní.
A nosaltres ens falten partits oficials, diguéssim, no? Per això també hem avançat el del Mataró, a part de que no hi ha jornades, o sigui, entre setmanals, doncs l'hem avançat per poder jugar algun partit més oficial, perquè si no arribàvem amb el Brescia havent jugat el partit d'avui i faltant 10 dies. Aleshores, la setmana que ve no tenim cap partit, doncs jugarem un el dimarts, val? També tenim, doncs, evidentment, partits d'entrenament, i això ens ha de fer arribar al Brescia.
Doncs a les 9 arrencarà aquest partit a Can Llong, el segon en 4 dies, després que dissabte arrenquessin la Lliga els de Quim Colet amb victòria treballada per 17-12 contra l'Etxell de Canari.
Gràcies, Vitor, i fins ara.
Adéu.
Evidentment, d'aquí a 23 hores, demà, a l'Hotel Suís, comentarem com ha anat la jugada, tant en el cas de les noies a la final de la Copa Catalunya, com també aquesta jornada avançada de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. Tindrem a Raül Baena, com dèiem abans amb el Sergi Garcés, en directe, en roda de premsa, des de la sala de premsa Miguel Quereda, de la nova Creu Alta. Farem un cop d'ull a on han acabat els ex del Sabadell de la última temporada, els ex arlequinats que acaben d'acomiadar-se del conjunt arlequinat, i entre d'altres qüestions també repassarem com va anar la segona jornada, segona catalana, així com a principal titular, ja us dic, bastant pitjor que no pas l'estrena. Afegim pressió al meu costat, la Núria García. Per tant, és l'hora dels informatius, del Notícies Migdia. Ens posem tots plegats al dia del que ha succeït aquí a Sabadell, i si el que voleu és tornar a escoltar l'Hotel Suís, tan fàcil com anar a radiosabadell.fm i buscar el podcast del programa. Des del control de so, per cert, una abraçada de la Bea Aguilar i també de l'Ivan Letxuga com a estudiant en pràctiques. Que vagi bé, adeu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.